Són les 10 de la nit.
Espurnes, un tast diari de poesia, amb Carme Catà.
D'Anton Sala Cornadó, tercer moviment. He perdut l'estrella, no la trobo enlloc. On són els camells? On són els companys? On és el portal? On mana el sol groc i la lluna blanca? On és el pessebre i la seva estrella? Deu estar amagada darrere d'un arbre. Ajudeu-me tots a buscar l'estrella. Qui la té i s'ho calla, ja veig com tremola, alta i cantarella, dins l'ull dels infants. Torna l'harmonia, torna l'alegria, torna la princesa, galopant encesa.
Espurnes, un tast diari de poesia, amb Carme Catà.
Ràdio Estel. Barcelona 106.6.
Els dilluns a les 4 de la tarda, Ràdio Estel s'immiscueix en les vides musicals més sàvies a La vida en solfa, amb Oriol Casals. Descobrirem la vida de la gent gran a través de la música. Un viatge setmanal únic amb sortida cada dilluns a les 4 de la tarda. La vida en solfa, a Ràdio Estel. Des de fa 120 anys, les millors neules de Catalunya t'esperen a Mataró, a Casa Graupera. Més de 50 varietats de neules i 50 de torrons tradicionals i de creació. Visita l'emblemàtic establiment del carrer Sant Simó 5 o la botiga online de graupera.com. I si vens a Mataró, fes-te una foto fent neules a la nostra parada de la Fira de Nadal i publica-la a la xarxa amb el hashtag Graupera120. Entraràs al concurs d'un lot de neules i torrons pel 24 de desembre. Casa Graupera. Les neules, neules. Aquest Nadal a taula us convidem a mantenir vives les tradicions. Assaboriu els fuets, les llonganisses, els bulls i les botifarres d'Embotits Ubac. 5 generacions i 100 anys fent la famosa llonganissa d'Organyà. Embotits Ubac, l'autèntic embotit de muntanya.
Zero 12. La Generalitat al teu costat. Per garantir el dret a l'habitatge, la Generalitat ofereix eines i recursos. Potencia l'Ofideute per ajudar les famílies amb problemes hipotecaris. Ofereix ajuts al pagament del lloguer i ajuts urgents en situacions inesperades per evitar la pèrdua de l'habitatge. I adjudica habitatges públics en lloguer social a persones amb dificultats per accedir-hi. A l'Agència de l'Habitatge de Catalunya o a l'Oficina d'Habitatge del teu municipi t'ajudaran a trobar la millor solució. Troba més informació al web agenciahabitatge.cat o trucant al 012. 012. La Generalitat al teu costat.
Si no veieu senyals i prodigis, no creieu.
Joan 4:48.
Les passions segons Rafael Argullol. Un espai per gentilesa de Catalunya Ràdio.
Les passions, segons Rafael Argullol. Un espai per meditar sobre les pulsions que belluguen el món. La identitat, la bellesa, el joc, el poder. Les passions, segons Rafael Argullol. El moment que buscàvem per fer una pausa i asseure'ns a parlar-ne. Amb Rafael Argullol, en conversa amb Fèlix Riera.
Avui, el passat.
Una passió més, amb la conversa d'avui amb Rafael Argullol. Avui la passió pel passat. I com cada una de les passions que hem anat comentant, em permeto fer una breu introducció per situar-la de cara als nostres oients. La diferència entre el passat i la memòria rau que el passat és i la memòria ha pogut ser. És tan prima la frontera, el seu límit, que moltes vegades la passió per al passat és també passió per la memòria. Per això podem dir, com ho va observar Henri Bergson, la meva memòria, ho és, funciona sol en la mesura que s'incideix alguna cosa del passat en el nostre present. La fascinació del passat és motivada per diferents plans, com són la recerca de l'identitat, de coneixement i reconeixement, d'evitar mons perduts i reivindicar el que som en base al que hem estat. El passat està lligat a la història col·lectiva dels pobles, però també a les històries individuals, a la petite histoire. És per això que els historiadors i els artistes són els mediadors amb el passat, els escriptors amb les memòries, dietaris, poesia o novel·les, o els pintors, inclosos, i avui inclosos, els dels artistes visuals, amb els retrats, o com a la cultura anglesa, amb el gènere de les peces de conversació, o en la pintura de l'histoire, com és el cas de Marat assassinat, de Jean-Louis David. O al cinema, amb el gènere del documental, on sèries com Cronos ens fan viure i comprendre altres temps, com també ens succeeix amb la sèrie de ficció Roma de l'HBO. M'atreveixo a dir que, en cas del gènere de les memòries o dietaris, com és el cas de Julian Green o Josep Pla, el primer des de la transcendència religiosa i Pla des de l'escepticisme líric, ens ha mostrat la necessitat de documentar literàriament el seu present amb la mirada posada en aquell present esdevindria passat. La passió per al passat té un gran motor, la recreació d'aquest passat, ja sigui de la mà del relat oral o escrit. Recrear per tornar a viure o reviure un temps perdut, com narra Proust en La recerca del temps perdut, o Morant a Venècies, o Salvatore Sata en El dia del judici. La passió per al passat, en la seva primera frontera amb la passió per la memòria, es connecta també amb la passió per l'oblit, la nostàlgia, la melangia. Però també en la reafirmació de les nostres conviccions, de la tradició, dels valors. Si la nostra tecnologia ens permetés viatjar en el temps, com amb l'obra de H.G. Wells, La màquina del temps, una gran majoria de la gent ho faria curiosament al passat, als temps perduts, d'un, i no en el futur, com ho fa el seu protagonista. Rafael, com ens hem de situar en el passat? Com una cosa del patrimonial, com una cosa a reviure, com una cosa que ja no està al nostre abast, com una manera de comprendre la nostra realitat? Com hem de comprendre el passat perquè esdevingui passió?
Jo crec que la fascinació pel passat és una fascinació permanent amb l'ésser humà, tant des del punt de vista individual com des del punt de vista col·lectiu. Nosaltres, individualment, tenim una gran tendència a retornar al passat i fins i tot a mitificar el passat, sobretot en moments en què ens sembla que estem en crisi. Cada vegada que l'ésser humà, amb el seu creixement, desenvolupa un estat de tensió, de contradicció, de crisi, té una certa tendència a mirar-se al mirall del passat, al mirall de la infància, al mirall dels seus orígens, buscant una explicació per allò que està passant al present. Mm-hmm. I aleshores estableix ponts entre el present i el passat, que a vegades són ponts molt realistes, però a vegades són ponts molt idealitzats a través d'una mitificació. I des del punt de vista col·lectiu, jo crec que actua exactament igual. Els pobles sempre tendeixen a buscar al passat allò que el present veuen com a contradictori, veuen com a fosc. D'aquí que la majoria de les comunitats hagin desenvolupat un paradís perdut o una edat d'or. Perquè amb aquest paradís perdut i aquesta edat d'or, d'alguna manera, ells troben una justificació per les pròpies carències del present. Concretament, pels europeus, pels occidentals, les dues grans tradicions que nosaltres ens conformen, que és la tradició hebraico-bíblica i la tradició greco-romana, en els dos casos es desenvolupa això. Curiosament, a la tradició hebraico-bíblica, a través del paradís, el paradís perdut, l'Eden, que és un espai físic, però també, evidentment, és un espai moral, és un espai espiritual, però que es presenta com un escenari físic. I, en canvi, els grecs, sobretot a través de l'obra de Hesíod, Els treballs, els dies, van desenvolupar la idea d'una edat d'or que, més que espai, era temps. Aleshores, són dues instàncies molt paral·leles, el paradís, l'Eden de la Bíblia i l'edat d'or dels grecs, amb els dos casos, dos espais o dos temps que s'han perdut i als quals hi retornem cada vegada que nosaltres volem desenvolupar, en certa manera, una autocrítica del nostre present. Però jo diria que, en el cas de les comunitats, la passió pel passat és tan evident i tan exacta que podríem dir que tot passat ha tingut la passió del passat. I en aquest sentit, s'han descobert jeroglífics egipcis en els quals ja es tenia la passió pel passat anterior. Els grecs tenien la passió pels egipcis. Els romans tenien la passió pels grecs. I nosaltres, els europeus, jo crec que sempre hem tingut la passió per Grècia, per Roma, per l'imperi romà, la nostàlgia de l'imperi romà, i fins i tot la construcció europea que s'ha intentat tantes vegades a partir de Carlemany, o a partir de Carles V, o a partir de Napoleó, o actualment, sempre agafa com a referència, com a model, encara que vulgui ser una construcció de futur, agafa com a referència al passat. Aquest passat és real o és mític? Aquesta és sempre una qüestió de fronteres molt, molt difícils, no? Molt líquides. I amb això torno a l'individu. El nostre passat que cops recuperem a través de la memòria, sigui perquè la memòria ens accedeix espontàniament pels records, sigui perquè nosaltres viatgem cap al passat, aquest viatge ens porta cap a paisatges reals, allò realment va passar, o cap a paisatges mítics, allò realment ho hem filtrat a través d'un procés d'idealització. Jo crec que ningú ho sap. Si jo hagués de respondre amb aquesta qüestió, realment no ho sabria. I de fet, el llibre, que en el meu cas ha significat un esforç més important, perquè vaig dedicar 7 anys, que és Visió des del fons del mar, tracto precisament d'aquesta qüestió. I al llarg d'aquests 7 anys vaig tenir molt clar que és molt difícil diferenciar allò que és real d'allò que és mític.
Vaig a posar sobre la taula un cas que a mi particularment m'ha interessat molt, la d'un escriptor italià que és Mario Pras, del que, curiosament, l'altre dia llegia en un estudi sobre ell que Luchino Visconti es va basar per fer el personatge de... que interpreta Burt Lancaster amb la pel·lícula El grupo di familia en un interno, que aquí es va...
Confidències.
Que jo crec que és, em permeto dir, que és millor el títol italià, que és molt més exacte del que és la pel·lícula. Però bé, és interessant aquest cas perquè estem davant d'un intel·lectual poderós, un home de, el que diríem avui, un savi, que està fascinat per una època, pel Segon Imperi, que té una casa a Roma que es converteix en el seu univers i que, segons expliquen, aquest propi autor, Mario Praz, es queda dintre de la casa, es queda atrapat en el passat, es queda com fascinat en aquell passat, i d'aquí en surt una obra meravellosa que es diu La casa de la meva vida, La casa de la vida, perdó, La casa de la vida, que és un text fascinant sobre el recorregut a través d'unes memòries, a través dels objectes que envolten aquesta casa. Potser aquest seria una patologia extrema d'aquesta fascinació, és a dir, de la fascinació del passat fins al punt de voler-lo evitar. Mm-hmm. Evitar, voler-lo viure, reviure.
Sí,
no?
El cas de Mario Prats, ell era un home completament apassionat per l'època neoclàssica i per l'època romàntica, pels segles XVIII i XIX, i aleshores jo crec que amb els seus llibres va anar, que eren fonamentalment sobre aquests períodes, va anar desenvolupant o va anar construint la seva pròpia casa. I al final es va instal·lar dins d'aquesta casa. Això no és infreqüent amb el terreny literari. Hi ha escriptors que arriben a construir una estructura tan poderosa per ells mateixos que aquesta estructura es converteix en la vida mateixa i, en aquest cas, la morada mateixa. Recordo, per exemple, el cas del poeta alemany Friedrich Hölderlin, que construeix una poesia, a través d'aquesta poesia construeix un mite de l'existència i un mite de la història, i acaba ell habitant dins d'aquest mite. En el cas de Mario Prats, que Visconti recull, jo crec, molt bé en aquesta pel·lícula, el que ell va fer és materialitzar aquest habitatge a través de no sortir de casa seva, de la seva presència física rodejada d'aquests objectes que el portaven cap a aquests períodes que per ell eren l'edat d'or, que per ell eren el paradís. Però jo voldria aquí també afegir una cosa. Jo he viscut 4 anys, vaig viure 4 anys a Roma, i diria que Roma és la ciutat per excel·lència on això es pot fer. És a dir, de la mateixa manera que quan tu visites Nova York mateix, et sembla que és una ciutat seductora en molts aspectes, però sempre pels europeus hi ha una mancança de passat i una mancança de base, i ja no diguem el Midwest americà, sempre ens sembla que ens falta el subsol, que ens falten capes sota els peus. En canvi, la ciutat del món, des del meu punt de vista, que ofereix més aquestes capes sota els peus és Roma. És que Roma sembla que autènticament el present estigui atrapat al passat. I és que està atrapat al passat. Si un mira l'arquitectura de Roma, la Roma, diguem-li, moderna i del segle XIX, està atrapada a la Roma barroca, la Roma barroca a la renaixentista a la mitjaval i la mitjaval a la romana. I et sorgeixen columnes romanes i columnes antigues enmig d'una casa moderna. En aquest sentit, jo crec que hi ha paisatges que són particularment favorables a aquest tipus d'habitació que fa Mario Prats o que fa el professor que indica Visconti. I hi ha ciutats que són particularment propenses per excitar això. Junt amb Roma, potser no tan lluny amb el temps, Venècia és una d'aquestes ciutats. Hi ha ciutats que exciten, d'alguna manera, la nostàlgia. I hi ha no ciutats. Hi ha un element que sempre desperta un gran respecte amb l'ésser humà, que són les ruïnes. Per què les ruïnes, per exemple, de les piràmides o dels temples grecs ens desperten fins i tot amb persones que no són particularment sensibles, els hi desperten un cert respecte únicament veure'ls, perquè la ruïna, d'alguna manera, et connecta de cop i t'impacta de cop en aquesta direcció. Allà hi ha hagut uns éssers humans d'una cultura important que ens han precedit i que, d'alguna manera, són interlocutors nostres a través del temps.
De fet, ara que parles de les ruïnes, hi ha una màxima de Chateaubriand que diu que el ser humà té una natural inclinació a les ruïnes. No? Ve a dir això que tu acabes de dir, és a dir, que davant de les ruïnes hi ha una inclinació del ser humà cap a aquesta espècie de bellesa destruïda o que està a punt de desaparèixer. I, de fet, fins i tot hi ha pintors com Piranesi o que han fet, diguéssim, de la desaparició de la ruïna el seu llenguatge pictòric, no? És a dir, que la ruïna realment és un element que permet fixar molt bé la idea del passat. Tu abans has comentat a l'inici de que quan parlaves de que el passat també és el paradís perdut, no? El un lloc en el qual un hi vol anar o que ansia anar com a morada davant de les vicissituds del present, no? A mi m'agradaria que ens centréssim una mica també en el passat, que jo l'he denominat en aquest apartat com el missatge en la botella. No? És a dir, sembla que al segle XX la literatura s'hagi centrat molt a escriure sobre el passat. És a dir, la majoria dels autors, i em permeto aquí a fer una observació de molts d'ells, John Uzinga, Paul Morand, Guido Chinoretti, Julian Crack, Salvatore Sata, Mauro Corona, Julian Green, Proust, Josep Pla, Juan Rulfo, Gabriel García Márquez, Roberto Calasso, Pietro Chitate, Italo Calvino, Antonio Tabucchi, Marc Fumaroli, Isaac Dinesen, Félix de Azúa, Rafael Argullol, precisament a la visió des del fons del mar, Valentí Puig, Julià de Jòdar i tants altres que a través de les seves obres han fet un elogi del passat amb un intent d'enviar una espècie de missatge en el futur, com si el passat mantingués unes qualitats, una llum, uns valors que probablement el present no es troben i que a través d'aquests llibres que dic que i si he posat aquests llibres és perquè de les seves lectures sí, sempre hi ha acabat en aquesta lògica de que el passat està tan present que sembla que ens vulguin enviar o ens vulguin dir que en allà hi ha moltes més coses que tenen que ser recuperades.
És que la memòria, per tant, la relació dialèctica entre el present i el passat és la matèria prima de la literatura i és la matèria prima de la poesia. La musa que inspirava les arts al món grec era sí. Mnemosyne, que és la memòria. Una de les definicions més boniques de poeta que s'han donat la va donar Baudelaire, que deia que el poeta era el mestre de la memòria. Jo encara, m'agrada molt aquesta definició de Baudelaire, però encara n'hi ha una que m'agrada més, que la va donar un poeta rus del primer terç del segle XX, Ossip Mandelstam, que va dir que el poeta era el mestre de l'eco. I està molt bé tant maestre de la memòria com mestre de l'eco, perquè en realitat l'escriptor sempre està buscant el so originari a través dels ecos. O sigui, els escriptors anem d'eco en eco buscant el so originari. La majoria de nosaltres sabem que aquest so originari no el trobarem mai, però l'autèntica obra es va cristal·litzant a mesura que tu organitzes una xarxa d'ecos a la recerca d'aquest so originari. Per això el passat és tan important a totes les arts, és tan important a la literatura i és tan important a la nostra vida. Jo fins i tot aniria a una esfera més radical i que explicaria aquesta fascinació i aquesta importància del passat per la literatura, i és que els vius tenim un conte no resolt amb els morts. Clar, nosaltres som vius entre dues morts, la mort abans de viure i la mort que vindrà després de la nostra vida. I el nostre estat de viu és un estat provisional, però aquest estat està molt lligat amb tots els altres que provisionalment han sigut vius al llarg de les generacions humanes, al llarg dels segles, al llarg dels mil·lennis. I això fa que hi hagi entre els vius i els morts uns fils invisibles que precisament l'art fa visibles i la literatura fa visibles, i entre el present i el passat. A vegades és el passat més immediat, aquell de la memòria personal, i a vegades és el passat més llunyà. Com més llunyà és el passat, més es desenvolupa aquesta idea d'un paradís perdut o d'una edat d'or que en algun moment nosaltres vam tenir i que hem perdut. Però a vegades això també ho desenvolupem respecte a la infància. Tots sabem, en termes crus, realistes, naturalistes, que la infància no és tan feliç com després es vol fer veure. Però sí que és veritat que la infància et transporta un moment en què, d'alguna manera, la mort encara no ha desgastat el que és la vida. I en aquest sentit, ens serveix com a connexió. Per tant, el passat i la memòria és a la força i des de sempre la matèria prima. Diria més, una literatura o un art que únicament volgués veure el present des del present, estaria condemnada directament. Mm-hmm. Que és el que succeeix en ocasions avui dia, que hi ha algunes propostes artístiques normalment molt mediatitzades per interessos mercantils, etc., que és com fer el present des del present, i el present mai s'ha fet des del present. En el terreny artístic mateix, quan les avantguardes van fer tota la revolució dels llenguatges a començaments del segle XX, eren gent que dialogava contínuament amb el passat i dialogava contínuament amb la tradició, com ho veiem amb les obres de Picasso, de Quirico... Que és... Per tant, el passat retorna sempre, perquè els morts retornen sempre, perquè l'infància retorna sempre, perquè nosaltres necessitem interlocutors, i aquests interlocutors formen part del passat.
Esteu escoltant Les passions segons Rafael Argullol, a Ràdio Estel, espai per gentilesa de Catalunya Ràdio.
Ràdio Estel.
Sí, jo quan em referia, diguéssim, al missatge amb l'ampolla, m'estic referint essencialment a un fet diferencial de la literatura del XIX, i és que en aquesta literatura, diguéssim, del segle XX, hi ha fenòmens tan curiosos, i dic curiosos, i alhora de gran qualitat, com és el cas que deia abans de Julian Green, o el cas de Josep Pla, que es dedica en gran part de la seva vida, en el cas de Julian Green, jo diria la majoria de la seva obra, a escriure dietaris i memòria, que és un fet bastant excepcional i bastant únic. Però és que, a més, la majoria dels autors que jo abans he citat, i altres que podríem citar, han acabat fent llibres centrats en la recuperació del seu món perdut, com una espècie de reivindicació i toc d'atenció cap a, diguéssim, el que diríem la modernitat o a l'home contemporani. No? És a dir, al XIX tenim una literatura més connectada als fets, no? a la dinàmica de la realitat. No? Mentre que al segle XX, és una opinió, al segle XX jo m'he trobat amb una literatura on la reflexió dels grans escriptors ha estat sotmesa amb el seu passat. Que cas de Proust seria un cas extrem d'això que estem dient, però en el cas, per exemple, de Joyce, retrat d'un artista adolescent, és que és la seva primera obra important publicada, també és un treball de la memòria.
Jo diria que la diferència... Jo crec que la literatura sempre ha tractat d'una manera molt majoritària amb el passat i amb la recuperació del passat. O sigui, la Ilíada ja és la recuperació d'un món que és 5 segles anterior a Homer. I en general, si nosaltres mirem totes les obres èpiques del passat, busquen la recuperació de mons perduts. El matís o la diferència que jo assenyalaria aquí és que als segles moderns aquesta recuperació de mons perduts passa molt més a través de l'individu que a les èpoques antigues. És a dir, per exemple, Homer el que busca és la recuperació del passat col·lectiu. Mentre el que em dona la impressió que es va imposant a partir del segle XVIII i sobretot el XIX i el XX és la recuperació de mons perduts a través del prisma individual. Sigui el propi món perdut, sigui el món perdut en general, i fins i tot allò que a tu et sembla món perdut. Jo aquí destacaria una gran obra que té conseqüències dramàtiques, que és El món d'ahir, de Stefan Zweig, que és una gran obra en la qual hi ha un intent de recuperar un món col·lectiu perdut que afecta de manera molt directa a la pròpia individualitat de l'autor i que finalment el porta al suïcidi. Perquè quan Stefan Zweig, aquí va estar perseguit com a jueu, però arriba a Brasil, a l'any 42 estava perfectament... ja salvat dels atacs dels nazis a Brasil. A Brasil fins i tot va ser molt ben rebut, però ell va fer un testament d'una pàgina i mitja que jo sempre cito com un dels documents més impactants del segle XX, i amb aquesta pàgina i mitja justificava davant de la policia brasileira el seu immediat suïcidi perquè el seu món s'havia perdut definitivament i irreversiblement. Per tant, ell reconeixia, en aquest cas, que un món col·lectiu perdut pot arribar a afectar patològicament, diríem, o existencialment, el que és el propi individu. I això jo crec que sí que és molt modern i molt del segle XX. O sigui que la sensació de pèrdua de mons deriva directament no cap a la col·lectivitat, sinó cap al propi individu, que ho sent com una cosa personal.
Parlem d'una altra dimensió, diguéssim, de la passió pel passat, que és apropiar-se del passat. Intel·lectuals, partits polítics, associacions, països, han fet grans batalles, grans guerres al voltant del passat. Les disputes pel passat són una cosa que està molt pròxima a nosaltres. Ara hem tingut, per exemple, tot el debat sobre la Guerra Civil espanyola, és a dir, com l'hem d'interpretar, com l'hem d'entendre, quins van ser els culpables o no de la tragèdia de la Guerra Civil, però el que és molt interessant és observar com hi ha un esforç d'uns i dels altres, independentment de qui tingui o no tingui la raó, d'aquest cas i d'altres, per establir i apropiar-se d'aquest passat, és a dir, de controlar el relat d'aquell passat.
És que, simètricament a tot el que hem vingut dient fins ara, hi hauria el desenvolupament de la tendència contrària, que és la por al passat. I això,
que seria aquest cas.
Clar, la por al passat, i això també es desenvolupa tant en el terreny individual com en el terreny col·lectiu. I hi ha moltes pel·lícules que han reflectit aquesta por. I fins i tot hi ha un títol de pel·lícula que la reflecteix perfectament, que és Retorn al passat. Però després n'hi ha una altra que és Atrapat pel seu passat, etc etc. Aleshores, són individus, herois cinematogràfics, que intenten escapar del passat, que intenten donar l'esquena al passat, i finalment el passat els atrapa.
I amb Arcadín de Wells.
Clar. Arcadín, també.
Sí, sí.
I amb el terreny col·lectiu jo crec que també passa això. Una comunitat tindrà tendència a ser aplastada pel seu passat, amb la mesura, directament amb la mesura, de que faci, que tingui por al passat i tingui opacitat respecte al passat. Jo crec que obligadament o no, és molt interessant el que va succeir a Alemanya després de la Segona Guerra Mundial, perquè d'alguna manera la catàstrofe havia sigut tan gran amb l'Holocaust que va haver-hi una autèntica obligació de mirar aquell passat. I la presència o el fantasma de l'Holocaust va ser suficient poderós per obligar a mirar aquell passat. Ja que tu has citat el cas de la Guerra Civil Espanyola i d'Espanya en general, jo crec que a Espanya hi ha una dificultat singular. Totes les comunitats i pobles la tenen, però aquí hi ha una dificultat singular per encarar el passat. La prova és que els historiadors que posen de relleu els aspectes més importants i decisius del passat històric espanyol són historiadors estrangers. No són historiadors espanyols.
Denominats hispanistes.
Hispanistes britànics, francesos, etc. En canvi, aquí els historiadors no afronten directament el passat. Jo me'n recordo a l'any 1992, quan es feia el centenari del descobriment d'Amèrica, que jo pensava que s'utilitzaria aquell any per fer una gran operació de mirar el passat amb el sentit més profund. A més, estàvem parlant ja d'uns esdeveniments, que era l'expulsió dels jueus i el descobriment d'Amèrica, que havien passat 500 anys, que semblava ja la distància realment suficient com per fer una mirada franca cap al passat, i no es va fer. Va passar l'any 1992 sense pena ni glòria en aquest sentit. I jo crec que el món hispànic, per raons que seria complexa indicar, té una gran dificultat per encarar el passat, una gran facilitat per ocultar el passat i, per tant, per mantenir de manera soterrada tota una sèrie de verins que continuen vius.
Hem parlat, per la banda, d'apropiar-se al passat, però també hi ha un altre aspecte interessant, que és inventar el passat. És a dir, és tan prestigiós el passat com a mecanisme de relació entre les persones, no?, quan tu ets capaç de remuntar-te a un altre temps i dir jo vaig viure aquesta experiència, jo vaig viure aquesta altra experiència, jo vaig participar. Hi ha les famoses confessions de molta gent dient jo vaig estar al maig del 68, i que després s'han convertit en falsificacions de la realitat. No hi eren, no? Probablement van ser-hi un moment, no? Però és evident...
Més estavia a dir, o vaig estar a la Revolució Francesa...
Sí, però...
Per la mateixa raó.
Per les mateixes raons, no? Aquesta, que això indica també aquesta passió pel passat, és a dir, que hem d'inventar un passat a mida de les nostres característiques personals per poder afrontar probablement en condicions al nostre present, no? Aquesta pot ser una de les formes de passió del passat més instrumental, més purament perversa. No?
Però ha existit sempre. O sigui, la nostra passió pel passat és tan gran i tan necessària, necessitem tant el passat, que sempre acabem inventant-lo. Amb el pla individual, aquesta invenció del passat pot ser més o menys matitzada, però a vegades no és invenció amb el sentit de frau, sinó amb el sentit del que abans he dit, de mitificació. Però col·lectivament jo crec que la història, fins a certs intents rigorosos del segle XIX i XX, la història havia estat sempre una idealització del propi passat. Però això ja ho trobem al món antic. Sí. Per què va ser important un poeta com Virgili, un dels poetes més importants de la història d'Europa? Va ser important perquè, a través de la Eneida, dient que Enees era un heroi que va fugir de Troia i després va contribuir a la fundació de Roma, a través de la Eneida va donar tot un passat completament fictici com a base real de l'imperi romà.
Una legitimitat.
Sí, però sí, sí. Totalment fictícia, És una de les grans operacions, una de les, per altra banda, més extraordinàries poèticament, operacions d'invenció d'un passat. Però la invenció d'aquest passat va ser tan afortunada que tot l'imperi romà, a partir d'August, és a dir, a partir de Virgili, es va basar en la continuïtat amb els fets que s'explicaven amb l'Eneida, que, des d'un punt de vista realista i històric, són completament falsos. Són un frau. Però tots els pobles que intenten, sobretot quan intenten apuntalar el seu poder, inventen el seu passat. L'últim cas més extraordinari que hem tingut d'això va ser amb Hitler i el nacionalsocialisme, que quan van intentar construir el que ells anomenaven un imperi de 1000 anys, necessitaven un passat que estigués a l'alçada dels propers 1000 anys. I aquest passat es va inventar a través de l'utilització de fragments de la mitologia germànica, de la mitologia nòrdica, com si sigués un passat perfectament coherent i estructurat. I per això va ser tan important la manipulació de l'obra wagneriana, de tot Wagner, perquè els nazis amb Wagner van veure l'oportunitat de tenir el seu Homer i de tenir el seu Virgili.
Bueno, en aquesta línia, Albert Speer explica la seva teoria de les ruïnes, no? És a dir, que hi feia edificis que poguessin descomposar-se ràpidament per convertir-se en ruïnes de la pròpia operació.
No, ràpidament no.
Bueno, ràpidament, sí. Bueno, ja estaven construïts amb aquesta
lògica. Va ser tan interessant el cas d'Albert Speer, que era un arquitecte, l'arquitecte de Hitler, perquè ell era un arquitecte de gran talent, que quan li va portar les maquetes i els projectes del nou Berlín a Hitler, que incloïen tota una sèrie de referències mundials, per exemple, el centre del nou Berlín era una cúpula que havia de ser 50 més, vegades més gran que la cúpula de Miquel Àngel del Vaticà, etcètera, etcètera, va fer una cosa extraordinària, Speer, i és que va portar els monuments en maqueta i les ruïnes d'aquests monuments quan haurien passat aquests 1000 anys de l'imperi. I amb això senyalava perfectament el que dèiem abans de l'impacte respectuós de les ruïnes, que un monument, perquè realment sigui impactant, ha de comportar potencialment o virtualment la seva pròpia ruïna, com a fet que s'imposa a les retines i que s'imposa a les mirades.
Per anar acabant el programa d'avui, tant és aquesta fascinació pel passat que probablement avui podem parlar que hi ha un gran superàvit, una gran quantitat de productes sobre el passat. Parlant de la literatura, però el món del cine, del documental, aquesta gran quantitat, aquest gran nombre d'experiències creatives sobre el passat no ens porta una deformació tan gran que perdem de vista el que realment ha estat aquest passat?
Forma part del nostre món. El nostre món, el present, és rapidíssim. O sigui, encara que sembli un joc de paraules, el present en altres èpoques era més parsimoniós, era més lent, el temps era més lent. A la nostra època, el present, o sigui, cada dia, gairebé cada hora, cada instant, cada notícia, cada impacte a través de les noves tecnologies és un present continu, és una mena de vertigen del present. I això fa que s'hagi accelerat la creació de passats. Una prova, l'existència d'institucions que fins fa uns decennis eren totalment impossibles, com els museus d'art contemporani. El museu era per acumular les obres del passat. El Museu d'Art Contemporani era una contradicció respecte al que era la visió del museu. I, en canvi, ara nosaltres necessitem molts museus d'art contemporani perquè allò que va passar ahir i allò que va passar abans d'ahir i ja és passat. I allò que ha passat aquest matí ja és passat. Molts de nosaltres estem enterats de les últimes informacions, però no de les informacions de fa 2 setmanes o de fa 3 setmanes. Quan una carta arribava amb el correu ordinari a través de 15 dies, quan un llibre s'escrivia lentament, etc etc, evidentment, el present... O sigui, quan, si tu m'enviaves... Tu estaves, per exemple, a París, m'enviaves una carta a mi, quan jo rebia la teva carta, era una carta del present. I arribava segurament a les meves mans 15 dies després. Des del punt de vista de les noves tecnologies, una cosa que arriba 15 dies després és prehistòria. Per això mateix, aquest present vertiginós i continu exigeix inventar-se contínuament un passat.
No puc deixar de fer-te una pregunta, molt probablement molt personal, i és, si tinguessin la màquina del temps de Wells, que tenia la capacitat d'anar cap endavant i cap enrere, del passat, quin temps agafaries per viatjar, si la poguessis programar amb exactitud?
Tinc 2 respostes, eh? Malgrat la meva fascinació pel passat, tindria més curiositat per anar cap al futur. Aquesta és la primera. I la segona resposta, em costaria molt elegir, però probablement el Renaixement italià.
Pues moltes gràcies, Rafael.
Gràcies a tu.
Heu escoltat Les passions segons Rafael Argullol a Ràdio Estel, espai per gentilesa de Catalunya Ràdio. Ràdio Estel.
Les cançons de la Marató a Ràdio Estel.
Unchained Melody va néixer com a tema de la pel·lícula Unchained, un cant a la llibertat a partir d'una història de presons. El grup català de fusió i mestissatge estilístic Animal, conegut per l'encertada Només amb tu, ha treballat amb la cantant gironina de rap, soul i jazz Paola Grande per donar una nova dimensió a la lletra. Ara, les reixes que oprimeixen la llibertat ja no són les de la presó, sinó les que imposa una malaltia no desitjada. Escoltem tot seguit aquesta cançó, Melodia desencadenada.
Espero y añoro.
Les cançons de la Marató a Ràdio Estel.
Ràdio Estel. Vols veure una carta plena de plats suggeridors i plens de contingut? Doncs busca el teu programa predilecte a radioestel.cat i fes clic a Ràdio a la Carta. Escolta'l quan més et vingui de gust.
Ràdio Estel et convida a ser missioner de la paraula. Fes un donatiu de 9 euros amb 95 i rebràs un exemplar de la Bíblia popular il·lustrada per Perico Pastor perquè la regalis a qui tu vulguis. Informa't sobre com rebre-la a casa al 93 409 2770 o a labiblia@radioestel.cat. Despeses d'enviament no incloses. O, si ho prefereixes, vine a fer el donatiu a Ràdio Estel. Comptes de Belllloc 6769 de Barcelona. Més informació a radioestel.cat.
Fins al 6 de gener, a Capravo, segona unitat al 70% als productes assenyalats amb la targeta El meu club Capravo. Com el cava brut reserva 75 centilitres de gran bac. Emporta't la segona unitat per només 2,07 €.
Benvingut a Capravo. Hola, lliure comprador.
Aquest Nadal, Capravo s'uneix amb Creu Roja Catalunya perquè cap nen es quedi sense menjar i tu hi pots col·laborar. Compra una estrella solidària, envia-la des dels supermercats Capravo o a través de Capravo a casa i penja-la al teu arbre de Nadal. Capravo et desitja bon Nadal.
Durant 20 segons, aquest altaveu farà servir l'energia suficient perquè el Carles animi l'equip mentre surt al camp. Per això a Endesa ens volem unir a tots els partits que es juguen ara amb el mateix objectiu: emocionar. Perquè quan obres la teva energia, la vida es transforma. Endesa.
Petit concert de nit. Jesús, ets la meva alegria, del concert de Brandenburg número 3 en sol major de Bach per l'orquestra de cambra Suc. per te d'immenso giubilo, cor del segon acte de l'òpera Lucia en la Mermur, de Donizetti, per l'orquestra i els cors de la Royal Opera House. Petit concert de nit.